Després d'un mal dia al carrer...
Molt bon dia, us saludem a tots des de l'estudi de Xarxa Ebre. Avui encetem un altre programa, un altre debat, una altra xerrada, com vulgueu dir-li, parlant avui, situant-ho en les alternatives d'oci, que d'alternatives sempre necessitem, més que alternatives com a... coses alternatives com a opcions per a fer l'oci, per a disfrutar i gaudir de l'oci. Una maladeta, un mascat, un rencremat, un got d'aigua de València, o armes de Montserrat, posa'm un got de mascatell, una cassalla, ratafia, un burret, una pomada. Una maladeta, un mascat, un rencremat, un got d'aigua de València, o armes de Montserrat. Ja ben agafat la puntilla en una barreja mortal de begudes de la terra, mos disposem a fer mal, pues m'agafo la mascara, l'atenció de la cambrera, demanem una altra ronda i després ja veurem què tal, després ja veurem què tal. Posem un got. Recordeu que ens podeu escoltar directament per xarxaebre.net, on teniu habilitat tant el Play, el reproductor, per a poder escoltar el programa, com el chat per a poder participar i fer les preguntes que creu oportunes, reflexions, el que vulgueu. Però que també teniu Xarxa Ebre a través de Ràdio Joventut de Mas d'en Verge, de la Plana Ràdio i de la Sènia Ràdio. D'aigua de València, guarmes de Montserrat. I aguantant la compostura, intentant fer-me la madura, que carai, diu la Judina, un altre no em farà pas mal. La nit és jove, la nit és festa, demà ja em patirem la resta, però ara fins que el cos aguanti treure fum aquest local. Treure fum aquest local. Posa'm un got de mascatell, una cassalla, ratafia, un burret o una pomada, una mamadeta, un mascleta, un rom cremat, un got d'aigua de València o armes de Montserrat. Posa'm un got de mascatell, una cassalla, ratafia, un burret o una pomada, sigui com sigui que decidiu escoltar el programa, el que ens agradaria molt, i ho recalquem, és que participeu al chat a través de xarxaebre.net i que ens deixeu el vostre parer sobre el que plantegem avui, les alternatives d'oci necessàries, diferents maneres de gaudir de l'oci, i que cadascú tria la seva. La qüestió és plantejar-ne de noves, no?
Benvinguts a Ràdio Xarxa Ebre, la que us connecta amb les reivindicacions socials de les Terres de l'Ebre. Aquí estem de nou per tratar tot el que ens preocupa amb la gent que se n'ocupa. Dia i bona hora, bona gent. Divertir-se, trencar la rutina, la possibilitat de que la persona sigui una mica més ella mateixa o una vàlvula d'escapament per a que les tensions acumulades no posen en perill el que hi ha. Sabeu quan es van inventar les vacances? Més o menys com les coneixem ara, com un permís pagat? Pues va ser a França el 1936, durant el govern socialista de Léon Blum, i es diu que anaven la idea de que la gent treballadora omplís nous establiments de la costa mediterrània que fins a aquell moment estaven reservats als més rics i així es pogués dinamitzar l'economia de la zona. I després tenim això que s'anomena l'oci, que al seu origen era el contrari del negoci, que alguns imaginaven com el dolce far niente dels italians, però que s'ha acabat convertint en un dels més grans negocis que n'hi ha. Perquè quan més complicada és la vida del treball, mai es torna imprescindible obrir la vàlvula. I com no, cap aspecte de la vida queda al marge de les ganes de fer diners en les necessitats d'altres. Però sempre n'hi ha hagut també qui s'ho ha plantejat d'una altra manera. Gaudí fent mofa dels que manen, com els carnavals, que per cert venen de les Lupercals romanes, que un papa anomenat Gelasi I allà per l'any 500 ja ha plogut bastant, va voler carregar-se, o els diables d'origen medieval, dels que vam parlar la setmana passada, o les falles de València, sobretot els seus inicis, o les alcaldesses de Samarramala, subvertint encara que fos per uns pocs dies l'ordre establert i tenint unes relacions més forts i solidàries entre la gent del poble. El poder del riure, en fi, per unir a la gent contra el que dominen les seues vides no es pot menystenir. Però què queda avui de tot això? De vegades es parla de les tradicions com si totes fossin iguals, però només cal una mica d'esperit crític per a veure que unes treuen i consoliden les facetes més fosques dels éssers humans i altres, pel contrari, obren les portes de la imaginació col·lectiva i la part més acollidora de la bona gent de poble. Bé, doncs avui parlarem d'oci, de com fer-ho d'aquesta segona manera, en dos persones que s'hi dediquen. Priscila Alegre, que ha participat i participa en diversos projectes com Formes Diverses de Vida o Quinot Aragònic, que ella mateixa ens explicarà. Bon dia, Priscila, gràcies per haver vingut.
Bon dia, bon matí.
I Nete Bericat, conegut per ser qui ha organitzat i organitza les jornades musicals de l'Ermita d'Ulldecona, entre altres moltes coses.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per estar aquí també, Nete. Benvinguts els dos i gràcies per haver estat al nostre estudi, aquí en directe. Ara us deixem en Furioses de Malux i tornem per començar a parlar amb ell. Bueno, començarem per tu, Priscila. Ens voldries explicar una mica els projectes en què has estat ficat i estàs ficada ara mateix?
Vale, pues soc Priscila, hola. Soc impulsora del Quino Tarragònic, que són unes jornades col·laboratives audiovisuals. El moviment Quino es tracta bàsicament de fer com una espècie de campaments audiovisuals on se junten gent de tot el món i va a certs punts del món i en 4 o 5 dies fan equips i creen curtmetratges allí mateix. Llavors això jo ho porto aquí, ara farà, crec que vam començar el 2016 I bueno, és el que fem. Dins de Montfilmat, estem dins de la programació de Montfilmat, juntament en col·laboració en l'OPATI, Centre d'Arts Visuals de l'Ajuntament d'Amposta, i bueno, anem fent això.
També ens parlaves d'un festival musical, si no vaig equivocat, de Formes Diverses de Vida.
Sí, Formes Diverses de Vida. És un festival musical, però és molt més, és com una forma de vida, no? Una mica. Va ser 2 anys, després se va dissoldre una mica, i just abans del Covid vam estar organitzant concerts bàsicament quasi cada setmana aquí als Bucs d'Assaig d'Ulldecona. I no sé.
Pues bueno, molt bé, molt interessant. Gràcies, Priscila.
Gràcies.
I tu, Nete, conta'ns com va sorgir i com va això de les jornades musicals de l'Ermita d'Ulldecona, que són bastant conegudes per la zona.
Sí, de vegades m'agarra una mica de vertigen, mira que portem 17 anys programant, però això és una part d'activisme, no? I la part d'activisme jo crec que s'assoleix per necessitat o per actitud punk, com dient-li, no? Que ningú fa i tal i qual, que anirem a queixar-nos al bar o a fotre-ho tot a caldo? No, fem-ho, no? Do it. I sí, és el que fem. I durant aquests anys, pues, bueno, ha anat derivant en algo que va anar creixent, de que ja no pot creixer, a tots ens interessa que sigui així, i que bueno, estem per oferir les infinites possibilitats de la música al públic del territori, no únicament d'Ulldecona, sinó de tot el territori, tant català com valencià, sense limitacions estilístiques, que és el que creiem nosaltres. O sigui, la educació musical és algo que s'infravalora moltes vegades, no? I no a les nostres terres per la tradició que hi ha de bandes i tot això, no? Però sobretot a l'hora de que la gent pugui triar, no? Pugui descobrir, pugui tindre un criteri determinat, i bueno, la nostra feina és esta, no? Aportar diferents perspectives de la música perquè la gent tingui un criteri, perquè la gent sigui més rica i per a generar un futur millor, bàsicament això, no? A partir d'aquí després també s'ha anat derivant en col·laboracions en altres projectes, com en les Formes Diverses de Vida, com en altres festivals, en altra gent, que el que fa és crear com una comunitat, no? I llavors és com, hi ha com una espècie d'interconnexions en totes aquestes persones que quan te vas trobant en diferents actes de cultura alternativa, a partir d'allà t'interrelaciones més i a partir d'allà surten altres projectes, com la col·laboració en les Formes Diverses de Vida, o en Eufònic, o en l'Opati, o en els del Plugin de Gear, o en diferents administracions, etc. O sigui, i no esperar que sempre tot mos ho faguin des de dalt, sinó nosaltres des de baix, emburxar i forçar a que l'administració destine una part dels esforços, tot i que una part gran de lo que fem s'autogenera gràcies a que la gent paga, i sobretot conscienciar que la cultura gratuïta així a grosso modo no existeix i que és negativa per al futur de la societat.
Perquè la gent ha de viure, la gent que s'hi dedica ha de viure dignament.
Si nosaltres no justifiquem que la cultura i l'oci no són també un sector econòmic, anem malament, perquè llavors sempre serà com algo residual, no? I això moltes vegades m'ho donem compte. No, és que la Generalitat ara fa aquestes polítiques de cultura, però si estem al 0,7% del PIB, això és un país tercermundista. Ho sento molt, per qui algú estigui escoltant, però un 0,7% del PIB a Catalunya i a Espanya el mateix no deriva en una societat moderna i del segle XXI, ni de conya.
Pues bueno, gràcies, Nete. Ara que ja us coneixem una mica, els dos, escoltarem Fiesta Pagana de Mago de Oz i continuarem en el debat sobre el tema, les alternatives de Osi, no oblideu, i ja sabeu que podeu intervenir mitjançant el chat de sasaebre.net. Aquí estarem d'aquí uns minutets per a tornar en viu en el debat.
Cuando despiertes un día y sientas que no puedes más, que en el nombre del de arriba tu vida van a manejar, si sientes que el miedo se pega a tu piel por ser tu manera de existir, que querer, si te rindes hermano, we'll be right back. a fin de mes y la santa inquisición te invite a confesar. Por eso digo tu alta la voz, dime, nunca pediste opinión, si es verdad que existe un disco trabajo de sol a sol. Para los tuyos sirves muy gordo al abad. Si su virgen viste de oro, es toda. Como para silenciar al jilguero o al canario, si no hay cartel ni tumba para el canto libertario. Ponte en pie, alza el puño y ven a la fiesta pagana en la vela y de beber. De la misma condición no es el pueblo ni un señor. Ellos tienen el clero y nosotros nuestro sudor.
Esteu escoltant Xarxa Ebre, la que parla del que ens preocupa amb la gent que se n'ocupa.
Bé, jo tenia una pregunta aquí per iniciar el debat, però quasi que donarem preferència a una que ha vingut al xat, així la participació de la gent sempre és interessant, i ja faré jo l'altra més endavant, si toca. Ara us pregunto el que ens diuen pel xat. Diu així: trobeu que sortirem de l'oci habitual i podrem fer majoritàries les alternatives?
A veure, si es diu alternatiu és perquè és una alternativa a lo majoritari, no? Si l'alternatiu arriba a lo majoritari, és majoritari, llavors ja deixa de ser alternatiu. Llavors, no sé, llavors potser hi hauria que recalcular si ja, quan arriba a majoritari, és alternatiu, no? Perquè quan arribes a algo general que agrada a tota la societat... Sí, però no, jo no m'he trobat mai en este cas, no? Lo que lluitem des de baix per a forçar diferents perspectives i enriquir a la societat. Arribar al 100%, No ho sé.
També el que pot ser és que arribes com a la majoria de gent que tindria que estar dins d'aquell moviment, no? Com coses que està creant, no sé si les jornades o el club, més coses així com més underground, que ve molta més gent de fora, no només Terres de l'Ebre, no? I com que arribes amb més gent, però són gent alternativa, diguéssim.
Això és un altre punt, claro, sí.
Claro, no sé si seria això, perquè si és arribar a la majoria de societat, llavors ja se perd una mica l'essència, no?, de ser sí, alternatiu.
Pot ser que el problema que està en que és el que entenem per alternativa, com deia el company quan feia la introducció, perquè clar, alternativa, si s'entén des del punt de vista de que és precisament no majoritari, com tu acabes de dir, Nete, és una cosa. També una mica jo crec que el sentit per el que enfocàvem la paraula alternativa al posar-la en el nom del programa té, per dir-ho així, dos components. Un que ja has esmentat, que ja ho he esmentat, que és el de l'autogestió des de baix, de la gent que s'organitza, que no vingui tan muntat des de dalt, no? I l'altre, pues, que recuperar aquesta tradició que hi havia antigament i que ara sembla que s'ha perdut una mica, que és utilitzar la festa també per a fer crítica social, per a poder dir coses, per ficar-se en els que manen, per dir clarament i dir el que tu dius d'enriquir la societat, pues, també fent, pujant una miqueta en les coses que se pensen que no van bé, que això era una tradició molt antiga i que ara ja sembla que s'ha perdut. Com ho veieu vosaltres?
Als 80, això ja ho parlàvem vosaltres al programa de la setmana passada, no? De que, per exemple, sempre havien sigut les entitats que havien tirat una mica del carro, que estaven allí en el suport dels diferents ajuntaments, però als anys 80 es va donar el cas aquell de que cap al final dels anys 80 resulta que tot allò va ser acaparat també pels ajuntaments i els ajuntaments, pues, d'alguna forma plantejaven el que hi havia que fer. Això crea com una certa relaxació i un cert mirar-ho de, no ens toca a nosaltres triar, sinó que tenim que esperar que algú tria per nosaltres per després criticar-ho igual, no? És este inconformisme pot ser mal resolt en aquella època i que moltes vegades ara mos hi trobem, no? De que de vegades que no s'acaba d'entendre, no? La feina que fan ara els ajuntaments, o si, per exemple, ara passes tot una altra vegada a les entitats, esta responsabilitat o esta llibertat, què passaria? Me quedo en la incògnita esta.
Claro, te fa pensar una mica, no? Necessitem suport de les entitats oficials. Als anys 80, no sé si era a Madrid o així, que van donar molt de suport a saco a un munt de bandes i van anar creixent, no sé, Héroes del Silencio, per exemple, va sortir d'allí, no? O està l'altre punt de dir, anem a fer la lluita underground, des de dins, és més fort o menys fort? Vull dir, si el suport que ens donen les entitats ajuda o ens tira pedres a sobre, saps? No sé, també és...
Trobo que té que haver un bon equilibri. Jo, de fet, treballo en aquest equilibri, no? En esta, a vegades, de la línia roja, però sí, que el criteri i la llibertat a l'hora de proposar pugui sortir de la gent i després buscar el suport institucional, que trobo que hi ha que anar per aquí, no? Sí, i veureu en tota la normalitat del món, no? En com reaprofitar aquests recursos públics i fer que la gent, pues, tingui una mica de vot i paraula, pues, com es feia abans, en l'època de les entitats, i a banda en què tot estava valorat d'una forma més quantitativa. Jo me recordo de que a les festes quinquenals del 89 o així me vaig tirar no sé quantes setmanes anant a traure pollastres, que era una faena horrible, però guanyava un paston, per pagar-me el tiquet de festes, que ho feia a lo motoclub de Ulldecona i tot tenia un preu i ningú ho posava en dubte. Ara, moltes vegades, el que fan un ball i fan pagar, ei, és tu, no sé què, no sé quantos... Bueno, sí, l'únic que se'n salva d'això és el Ball dels Valentins, que és una espècie de rara avis de algo que fa un poble supermenudet i que té una resposta del públic
tremenda,
molt potent.
Mira, precisament d'això, Nete, el proper programa us parlarem, però part d'una persona de Villores, de la Comissió de Festes de Villores, que és un poble de 30 habitants, que participa, entre altres coses, en la plec dels ports, sí, i que han juntat de vegades més de 5.000 persones i que és una iniciativa que surt des de baix i que ell explica que rep subvencions fins i tot quan els governs eren del PP. Uh-huh. Aleshores, jo estic molt d'acord en això que dius. Si l'iniciativa ve de baix, en un moment donat té dret a demanar una part dels imposts que entre tots paguem, no? Per una alternativa que té gent darrere, no?
En això no vull dir que digues, no, va, volem que tot se pague des de l'administració, no? Hi ha que buscar diferents alternatives, des de la conscienciació de la gent, la inversió,
gent també, sí.
La inversió de la mateixa institució, ja sigui local, ja sigui nacional, etc.
El problema és quan la institució vol fer servir aquello que el que paga mana i al final intentar controlar què és el que es fa i el que no es fa. Ahí comencen els problemes.
I això ha generat que ara moltes vegades això, no? De far de vegades allò que dius, i no podíem programar això o l'altre pel poble, dic, no sé, per exemple, a festes del poble definir, pues, de portar un grup, mai estarà a gust de tots. Mai estarà a gust de tots, no? Llavors és... ja que voleu això, agafar una mica en pinces, ja que donar-li una mica més de personalitat a el que estàs fent i saber a on vas, i a partir d'aquí anar creixent en diversos suports, ja siguin institucionals o ja siguin d'altres agents culturals del territori.
Tu veus així, Priscila?
Sí, ho veig així, lo de buscar un balanç, i també que la gent que consumeix estos productes, que també li dona una mica de suport. En lo formes va passar que era tot gratis perquè volíem que fos tot gratis, i claro, era tot era molt bonic, ¿vale? Però claro, és que no se podia suportar. Llavors dius, és que en serio no pots pagar 3 euros simbòlics que val una entrada? Te costa tant? No sé, i és com que aquí, si són 3 euros, que se pensen que són de Barcelona aquí, que s'ha de pagar entrada per un concert.
3 euros, 3 euros.
És que 3 euros? En sèrio? Són dos cerveses, saps? No ho sé. És com a tindre una mica de consciència de dir, a veure, fills meus, 3 euros, en sèrio t'arruïnaràs? I estàs ajudant a que això continuï vivint?
En això, en los del Formes Diverses, en Batros, en la gent del Plug, quan va haver aquell gran canvi, no? També la gent del Plug in the Gear, que tot ho feien gratuït, i va haver un canvi, i clar, van veure forçats a que, hòstia, què fem? I no volíem fer pagar perquè trobàvem, dic, normalitzem la situació, normalitzem-la, no estem demanant una entrada de 20 euros per persona ni res d'això, o sigui, estàs fent les coses per a que almenys sigui una mínimament sostenible, no? No anem a convertir-ho en un negoci, però que almenys pugui generar que tingui una continuïtat i no tindre que dependre de...
cobrir les despeses, sí. I tindre autonomia, i tindre autonomia. Sí. Jo me'n recordo que la primera persona que aquí a aquest programa va parlar d'això que dius, que la trampa que pot haver, el parany que pot haver en la cultura gratuïta, va ser Vicent Fibla, que el director de l'Eufònic, que li vam entrevistar en un programa que es va dir Calidoscopi, però on estava començant la pandèmia. Aleshores van entrevistar gent de diferents sectors, de nous sectors, i per la part de la cultura vam entrevistar en ell. I el dia és que això de la cultura, el que esteu dient, no? Lo de la cultura gratuïta és un parany, perquè, a veure, la gent ha de viure dignament de la seva professió, si dedica... Home, una cosa és que una part de la festa tingui un component d'espontaneïtat i d'autoorganització de la gent, i altra cosa és que la gent que s'hi dedica a això, diguem-ne, més professionalment, tingui l'oportunitat de viure.
Anem a normalitzar-ho, anem a veure-ho com algo... Tampoc no se suposa, jo què sé, és que el que deia Priscila, 3 euros, 5 euros, 7 euros, inclús, nosaltres ara estem en els temes de jornades musicals, que les entrades són més cares, i estem en 10 i 12 euros. Però respecte a la qualitat que oferim i al lloc on oferim, després ho mires i te'n vas a on sigui, te'n vas a una capital i els concerts se valen el doble, no? O sigui, moltes vegades este tema... anava a dir de vegades necessitem o estem acostumats a tindre algun, en este pater familias, no? Que mos digui lo que està bé, lo que està malament. Aprenem a pensar per nosaltres mateixos, no? I fiquem clars los conceptes, o sigui, te'n vas i tu pagues 5-10 euros per un cubat a una disco, a part de l'entrada, i no pagues 3 o 5 euros o vols rapinyar el que sigui per a baixar-te música d'internet. Pues sí, vale, pots fer-ho, però després no vais queixant-te de que no hi ha oferta, de que no hi ha res, perquè tu estàs fomentant de que tot això no sigui, no sigui sostenible, no? I el que deia abans, això és un sector econòmic, com qualsevol altre, que dona de menjar a molta gent i que te jugues el futur, de la salut cultural i d'altres coses de la mateixa societat.
Després, jo no sé què passa, que és com que si és gratis no val la pena, o és menys bo, no? Aprenem a valorar, perquè al Plug hi ha un munt de concerts que valen 4 euros, de gent que ve de gira d'Europa, de vés a saber tu a on, i el dia següent tocaven a la Riviera o a on sigui a Madrid i costava el bolo 20 euros. Dius, ah, és que aquí o és gratis o no val. Per exemple, a l'Eufònic, que has nomenat l'Eufònic, hi ha bolazos al Mercat Vell, a la Ràpita, al Mercat Vell és un escenari, i són gratis, i hi ha 5 persones, i dius, a veure, què està passant aquí? És, no sé si tenim com una espècie d'algo subconscient al cap de que si és gratis no val la pena, o no ho sé, saps?
I a més també s'ha d'entendre que si parlem d'autoorganització de la gent també se reparteixen els gastos, és a dir, quan tu montes alguna qüestió, bueno, no és gratuïta perquè n'has de comprar una sèrie de coses per poder-la implementar, se compren entre tots. En este cas, a més de lo que és la pròpia infraestructura de lo que se monti, pues està el tema de la gent que li dedica temps a fer les obres musicals que es representaran, a assajar, al que sigui, en el cas que sigui, a preparar culturalment. Entonces, com digueu, és un equilibri, no es tracta de posar uns preus descabellats que no estarien a l'alcance de la gent, però tampoc de dir, bueno, és que aquí per la cara ens hem de fer les coses, no? És trobar el punt.
I abans, quan vam començar en tot el tema d'activisme cultural, fa molts anys, o sigui...
que no és tan vell, no és tan vell.
Sí, parlo de fa molts anys, quan tenim 16, 17 anys que ja fem coses, no? Llavors, pues, evita sempre el contacte amb l'administració, però quan vas creixent i vas adquirint experiència, dius, pues, tens que arribar a aquest equilibri en la mateixa administració, no? Perquè ens fem un favor mutu, molt fem. Directament, no pots obviar-los i ells el poden obviar tu, perquè formes part de lo mateix, no? Llavors, si pots arribar a convèncer a l'administració per a que estigui allà, no? Per a que facilite les coses, per a que se xope, per exemple, jornades musicals, per dir alguna cosa, no? O sigui, és una coorganització entre el que és l'Ajuntament d'Ullacona i l'Associació de Jornades Musicals. Sense l'Ajuntament no es podria fer. Hi ha llibertat total per a programar i tal, però sense l'Ajuntament no es podria fer. I estem en un equilibri molt bo per a poder donar-li continuïtat. De fet, això, portem 17 anys, com dia, no? Hem vist créixer, nàixer, créixer i desaparèixer a la majoria de cicles musicals de tot el terreno, excepte la mostra de jazz de Tortosa i la gent del Plugin de Gear, que porten també 17 anys programant.
Hi ha diversos i diferents grups polítics que han estat al capdavant de l'Ajuntament en aquests 17 anys, també.
Sí. Es feia entendre també que això no va de colors polítics ni res, va d'activisme, ja va de crear nous públics, ja va també de donar-li una dimensió exterior a lo que se fa a Ullacona, perquè no estem parlant de fer les coses únicament per al públic d'Ullacona, sinó per a tot la gent del territori català i valencià indistintament.
Bé, molt interessant. I aquesta versió, aquesta visió que diem una mica reivindicativa, més punyent, que us deia que s'ha perdut, vosaltres penseu que això és recuperable? D'alguna manera, vull dir, inclús en les lletres de les cancions. L'altre dia comentàvem, home, és que ara els pregons semblen que són una mica laudatoris, no? No es fa aquesta punteta de fer la crítica.
Home, algo hi ha de grups que van reivindicant. Hi ha una explosió brutal al País Valencià. Vull dir, jo crec que tot surt del País Valencià. Vaig estar... parlant, tenia una reunió amb algú de Barcelona dels temes de Achille Funk, més de rotllo de rumba catalana i així, i és que em deia, Barcelona ara mateix està morta, vull dir, tot surt de País Valencià, tenen com una força extra, no sé, hi ha
el grup este nosaltres hem posat el grup este So, per exemple, té unes quantes lletretes que, bueno, no hi ha més.
Jo tinc uns amics també que són, bueno, que estic super enamorada d'ells, We Are Not Brothers, i Damià ara té un projecte a part que es diu Abraixes, i també és més anticapitalista, diguéssim, però sí que intenta lluitar i ficar esta burxamenta de... Sí que hi ha, sí que hi ha coses.
Jo crec que inclús, ara per ara, que hi ha més que fa, per exemple, 10 anys. El que passa que, clar, ara en internet la gent ja se ho busca i se ho consumeix. I, sí, sí, minoritari. Però déu-n'hi-do, després tu mires els concerts i gires de grups d'aquests que potser la majoria de gent no li sonen i foten unes rebentades a nivell... No parlo de Zoo, que Zoo ja està clar, que estan molt amunt.
Sí.
I sí, els valencians en això sí que mos passen la mà per la cara, la veritat.
Bueno, aquí com estem en una zona quasi que té una miqueta de barreja, en realitat, entre el català i el valencià.
Sí.
Estem a Catalunya administrativament, però tenim també molta relació cultural. I,
però sí que és veritat que crec que no fem prou. Vull dir, jo sempre tinc l'opinió de que som un país bastant conformista, diguéssim. No lluitem prou per lo que volem o necessitem, no? El que dies tu del 0.7, no ho sé, com, quin percentatge tenen a França o a Alemanya?
Mira,
o...
se considera que el 2% és lo mínim per a... lo mínim,
Per
del,
això...
dels 2 al 0,7 no veigues, i després, clar, te'n dones compte de que quin valor se li dona a des de... anem a parlar, per exemple, anem a centrar la Generalitat, vale? Jo ja no sé, ni el conseller de cultura que hi ha ara, és que ni ho vull saber, perquè per lo que duren i per lo que hi ha, després no creen ni equips de treball, no creen una perspectiva ni línies de treball a llarg termini ni res, llavors no en som mai conscients de lo que hi ha, llavors que sempre sobra, sempre se marginalitza hasta un punt realment desesperant, En això no vull dir que a Terres de l'Ebre també tenim aquest sentiment d'inferioritat, que mos agrada queixar-nos de tot, que agafem lo látigo, mos comencem a autofusticar, ai, que merda és tot, que no sé què, que no sé quantos,
i
ho fan tots assentats a un bar, no? Dic, seix, moveu lo cul, no?
Sí.
Una mica reivindiqueu lo vostre, no vindran a preocupar-se de nosaltres si nosaltres no reivindiquem lo no sé com té que ser, no? I no podem estar en la mà parada, no, és que no mos arriba, no sé què, no sé quantos... Pues sí, vale, que això ja està clar, no? Que som la perifèria de la perifèria, i més a Ullecona, que estem quasi en una tierra de nada. No? Per cert, mira, jo reivindico que a la llarga tinc un projecte que al principi va començar de conya, i ara també, però que jo crec que és el futur per a tirar endavant. Ullecona independent i paradís fiscal.
Molt bé, claro que
bueno,
sí.
Bueno, podem estendre les Terres de l'Ebre?
No.
Només Ullecona.
Però era Ullecona, vale? Té la posició d'Andorra, vale? Entre dos països en conflicte, infraestructures que passen pel mig, però jo me tornaria expansionista i afegiria també a la Sénia i al Canà. Però perquè hi hagués bon rollet, saps? O sigui, ens tindríem cosa i tindríem muntanya. Jo li diria... com seria? Aldicona de la Sénia.
molt bé, Nete, molt bé. Jo, a mi m'adopteu, no?, que ja sóc quasi falduda. O sigui, aquí sí que hi ha... Aquí sí. Jo he descobert, aquí és un paradís. Bueno, vull dir, és
I que abans parlaves de les bucs.
Tot el que surt d'este poble és meravellós. I sí, sí.
Bueno, els falduts que t'escolten i les faldudes estaran
contentíssims
de mostrar-te això.
I això, donada la impossibilitat de que siguis escoltat més enllà i tal, i sent conscients de la nostra situació geoestratègica, pues bueno, Ullecona independent i paradís fiscal. I sí, va començar de conya i ara també, però no sé, jo ho veig,
Tu series el president?
No.
Qui seria el president?
No ho sé, algú que el fiques allà en plan marioneta.
Monforte.
No me digueu això,
ai. No sé, pues, Juan Carlos podria ser el cap de premsa i...
Hi haurà himne i tot, hi haurà himne, no? Aldicona... No,
bueno, els himnes al final, himnes i banderes acaba derivant sobre nacionalismes, no? I sí, un país que és paradís fiscal té que ser prou hipòcrita. I tindríem que ser-ho una mica, no? Per a dir, sí, vale, no em vols reunir els altres, però fiqueu la vostra pasta de tot la penya corrupta i tot això, fiqueu la Ullecona. I no em volen saber res.
Nosaltres també teníem creat un projecte de crear una micronació, vull dir, també teníem allí la nostra
això a Amposta, no?
Amposta. Sí.
Que de fet això és algo que pot parecer molt friqui, però que té el seu rotllo, saps? Perquè això té que fer pensar de dir, vale, però tal com està muntat tot, no acceptem que tot sigui així, no? Anem a crear com una idea totalment aliena al pensament
general.
Però és general.
Que tu pots, eh? I amb força pots. Sí, vull dir, hi ha un munt de micronacions al món. Mm. I mira Cristiania, per exemple, a
i plataformes
a
petrolíferes.
Sí, sí, és que...
Vull dir... I la gent de l'AIVAC, que tenen una micronació sense estat...
Fem una micronació, joder.
Vale, pues bueno. Sento una mica tallada. Però és que tenim...
Podem anar molt, eh?
No, i tenim preguntes al chat. Tenim preguntes al chat.
Vale.
Ja me deixareu dir una cosa, però no pensava que alternatives o si derivés en alternatives de nacions, eh? Però ja està bé.
Micronacions, bueno, la cosa... Vale, aquí pregunten... bueno, hi ha diverses. Una diu, quines alternatives plantejaríeu que fossin interessants? L'adjunto en la següent i així ja contesteu. Perquè diu, per què les poques oportunitats que tenen els i les artistes emergents, locals, sí que se li donen als artistes consagrats?
És veritat, és veritat.
A veure, això. A veure. Diu... Aquestes alternatives de les oportunitats, per exemple, des de...
De concerts, de... que a l'Eufònic porten... a gent de fora abans que
no
buscaven des d'aquí, per exemple.
Els grups locals, no? D'alguna manera.
Des del meu punt de vista, per exemple, des de jornades musicals van néixer com una plataforma per a veure coses totalment fora de lo comú, futures promeses o gent consagrada, que és molt difícil de veure per aquí. Totes les coses que han anat sortint i més, avui comencem un cicle que va d'això, no?, d'en què hi ha gent que fa cosetes diferents que no ha tingut l'oportunitat de fer-se veure el territori, nosaltres ho donem. El que no fem, el que no farem, per exemple, o no som nosaltres, és algo que, per exemple, hi ha una proposta musical, cultural del terreno, que potser gira molt pel terreno i vulgui tocar jornades. Ja té les seves plataformes per a això. Nosaltres som una altra cosa. Mm-hmm. I, de fet, aquest any hem creat Los Secrets, JMP, que comença avui, i entre elles doncs, hi ha diverses propostes del terreno, propostes totalment noves, totalment trencadores, que tenen a veure en una idea molt més alternativa i en una riquesa musical enorme. Llavors, clar, donar oportunitat a... Hi ha un munt de... O hi ha més cicles de concerts, o hi ha altres llocs on hi ha grups que poden tocar... que poden tocar allà. Almenys des de jornades musicals ho vem així.
I és tu? Que no sé si... pots tornar a llegir? Perquè no...
Per què les poques oportunitats que tenen les artistes emergents locals sí que se li donen als artistes consagrats? O sigui, jo entenc que el que diu és que se li donen més oportunitats als consagrats que als locals.
Almenys des del meu punt de vista jo no treballo en aquesta perspectiva mai.
Uh-huh. I tu, Priscila?
És que no ho sé. A veure, des del Quino Tarragònic...
Això explica una miqueta més, perquè has dit que va de cine, però explica una miqueta més com se fa això del Quino. Com...
Anem a la residència de balada de l'Opati, ¿vale? Uh-huh. I llavors, el primer dia fem tots allí, normalment som uns 30 que venen de tot el món, o de tot Espanya, o d'on sigui. També tenim un altre que és el nostre Quino, que és a l'hivern, normalment se fa al febrer, que és ja de gent d'aquí, no? I mos juntem tots, llavors mos presentem, diem què podem oferir, què necessitem, per exemple, jo tinc dos càmeres, dos micros, una cadira i una tela roja, i vull fer alguna cosa això, no? Llavors, mos presentem tots, què podem oferir, què és el que volem, si algú té una idea o no. Llavors, se fan els equips i a partir d'allí se crea un curtmetratge. Mm-hmm. Cada equip crea el seu curtmetratge i l'últim dia se projecta públicament. Mm-hmm. per a tothom, per a tot el poble.
En quina època de l'any ho feu, això?
És a l'estiu. El gran, l'internacional, diguéssim, és a l'estiu. I lo d'aquí és al febrer.
I quantes temporades porteu fent-lo?
Ara m'apretes, però crec que és del 2016. Llavors, crec que este seria el cinquè o el sisè. Mm-hmm. Però, clar, està tot el tema del Covid que no ha ajudat. I ho hem intentat fer online, però, clar, no és exactament el mateix. Se perd aquesta essència de conviure en algú tres dies... és molt enriquidor i és molt...
I d'això que parlaven, del suport institucional, en teniu?
Vale, No, mos dolen. Mos, soc com lo contrari de nete. No, no ploro massa a les instituts. És com a que no me sé vendre massa. No...
Però bueno, vosaltres teniu el suport de l'OPATI, que ja és, una, és institucional.
Sí, mos deixen la residència. Uh-huh. Vull dir que això ja és algo, però és veritat que tindria que...
Ell... Filmat.
Jo mateix me dic que no estic lluitant prou, saps? Perquè ara mateix no és sostenible lo quino. Uh-huh. Però sí que tindria que aprendre a buscar estratègies o a saber vendre millor perquè sigui sostenible per ell mateix. I això que dia del quino, de gent de fora o gent local, vaig portar a Julius Valve, que és un músic supercrack de Helsinki, i el vaig portar aquí per a fer una masterclass de com crear la teva banda sonora en 3 dies, ¿vale? I estava adreçat a músics i a productors musicals i tal. El vaig portar de fora bàsicament perquè m'agrada molt el que fa i era un amic i tal. Sí que hagués pogut portar algú d'aquí, no? També sóc molt de support your local artist, total. Però és veritat que aquí, no sé per què, hi ha com un rotllo de que si vens de fora ets molt millor. Sent que aquí tenim gent superbona, saps?
Això és el complex no? d'inferioritat per lo qual...
Complex d'inferioritat, molt bé.
I de vegades se confonen aquestes coses, que se donen oportunitats de fora a la gent consagrada. No sé, ni tu ni jo treballem en gent consagrada. Sempre treballem en coses totalment perifèriques.
Sí, sí, total.
I a més també això està bé trobar un equilibri, perquè aquesta persona que per exemple dies que venia de Finlàndia,
sí.
O algun altre, com el que vosaltres porteu, que vingui de fora, també pot inspirar els grups d'aquí. És clar, a dir, sí. És un intercanvi. Home, si tot és gent consagrada o gent que ve de fora, tampoc. Però si tot és local, també perds la llavor que te pot aportar una persona que pugui fer una masterclass o que pugui donar un concert que sigui inspirador pels d'aquí, també.
No es pot fer tot local per a la gent local. Trobo que és un error i no optimitzes els recursos i no aprofites la envergadura que pot arribar a tindre. Nosaltres reivindiquem, no? L'equilibri este entre, des de sempre, des de l'alternativa, des de la perifèria, contrastar molt les diferents formes de viure la cultura, en este cas la música, i donar oportunitat a bandes totalment desconegudes, a altres que ja estan consolidades però que no formen part dels circuits culturals, i, per exemple, ara més que mai, donar una plataforma a aquestes propostes del territori de la mateixa manera que fan formes diverses de vida en artistes de per aquí, Nubaldo, també una altra vegada gent de Pulp sí. Deer, el que fa Vicent Fibla a Eufònic, o el que fem els Cicles Secrets, no? Esta gent, no? Que sempre tenen este puntet una mica més pap, saps? De fer les coses d'una altra forma, donar-los esta perspectiva.
Mm-hmm. Juan Carlos,
jo volia fer una pregunta o una aportació, perquè una mica el que esteu dient són propostes les dues molt, o sigui, que se'n surten una mica de l'habitual, en gent que se'n surt de l'habitual, tant músics com això que has dit,
el
sí, sí. La qüestió és, trobeu que la societat, ja sé que no, ja hem dit abans que no volem arribar al majoritari, que s'ha de menjar, però trobeu que la gent la trobeu prou oberta de mires com per a participar en aquestes coses? O sigui, demanaríeu més apertura de mires a la gent, que s'atancés una mica en la ment més oberta, allò de dir, per a participar en aquestes coses? Els que no s'atancen perquè diuen, no, és que a mi això se'n surt una mica del...
Bueno, jo trobo que és una part de la nostra feina, almenys de la meva, no? Intentar sí. sempre buscar el camí d'arribar a persones que ja tinguin aquella perspectiva o aquella curiositat, o si no, generar-la. M'encanta veure com al millor hi ha gent que venen perquè coneixen o perquè venien per alguna altra raó als concerts i han vist aquell estil o aquell grup i han dit, uau, hòstia, se m'obre un món nou, no? Se compren el disco, tornen a 3 concerts, venen en crios, veus que els crios, a banda d'escoltar el rotllo majoritari este, pues al millor se interessen per la música rock o no, o altres tipus de música, forcen els pares a vindre, compren discos, estàs generant, estàs fabricant nous públics, no? I aquesta és una de les coses que més plaer me dona. Mai tancar-se a gent molt, saps, algo molt sectària, gent molt cool o molt d'artisteo i tot això, que també,
sí,
perquè són la gent que té curiositat, però sempre en la porta oberta a crear i a generar nous públics, sempre.
Sí, jo crec que a poc la gent sí que se va obrint una mica. Des de Kino Tarragònic o lo nostre Kino, me passa que se va corrent la veu i va venir la gent que realment té curiositat i que realment s'ha de tensar allí, no?
Mm-hmm.
Tampoc volem que s'atense algú que no li interessa, no? Mm-hmm. No sé. Mm-hmm.
Sí. Pues mira, com ja anem arribant al final del temps, vos faig la última pregunta que està aquí al chat, que han posat algú dels oients, i de pas, si voleu dir, a l'hora que contesteu, si voleu dir alguna cosa final, vos aprofiteu i digueu-la, vale?
Vale.
La pregunta és així. El que passa és que això... Bueno, s'hauria de deixar d'acaparar l'art, estava de art més genèrica, i deixar de marginar la majoria de la població a la que no se les ha ensenyat a valorar l'art?
Ostres.
Uau, això és un tema més de...
Ara veig que diu la elita hauria de deixar d'acaparar l'art i deixar de marginar la majoria de la població que no les han ensenyat a valorar-ho.
Pues mira, jo diria que tant la Pris com jo treballem per a fer tot el contrari.
Sí.
Per a democratitzar,
sí, sí.
Tot tot el sentit artístic sense limitacions i sense buscar que uns estiguin a dalt i els altres estiguin a baix, i crec que cada un en la seva faena,
sí.
I mira que queda molt de camí a recórrer, de forma infinita, no? És un problema ja de base, però la nostra feina, i una de, almenys la que més me congratula de fer, és això, no? De que això sigui accessible al màxim de gent possible, i això no vull dir que tingui que fer-ho tot gratis perquè sigui accessible, perquè ho hem dit abans, de que si banalitzes a l'hora de fer-ho accessible, t'he passat el contrari.
Priscila, tu?
És que, claro, és la lluita de trencar aquestes piràmides que hi ha, no? I portar-ho tot a un nivell que crec que és el nivell que hauria de ser, no?
És que no entenc la pregunta, perquè moltes vegades queda com encaixonat, no? O sigui, l'art, l'elit, los doctes, la gent que se congratulen i se'ls unfla el pit quan parlen de tot això... Pues, no, justament nosaltres estem treballant per tot el contrari, no? Per generar aquestes plataformes dins d'un mateix territori menut, un territori que no té per què tindre complexos, i que la gent pot vindre allà i picotejar i se li pot obrir una perspectiva totalment nova, no? I retroalimentar-se uns en els altres, perquè aquests llocs, a banda, el que fan és que potencies el contacte entre tots aquests tipus de gent. No només artistes, sinó el públic en general. O sigui, com sempre diem, salten xispes quan passen aquestes coses.
Sí, des del Formes també hi havia uns bolazos d'uns viatges brutals.
De fet, en el Formes hem acabat col·laborant i hem acabat coneixent-nos gràcies a això, i hem acabat creant com una dinàmica cultural d'intercanvi d'idees com molt
xula. I gent que passava per allí que no... que pues, te sorprens que passava per allí, uau, és que he flipat, m'ha encantat, tal. Vull dir, no sé, vull dir, és este l'objectiu, no? De fer-ho arribar a tothom.
Pues això és, esa idea de democratitzar, diguem-ne, el gaudi, en aquest cas, el gaudi de l'art, bueno...
Democratitzar i valorar.
I valorar,
que també sí, va una cosa lligada en l'altra.
Que no és democratitzar per a baixar, diguem-ne, la qualitat de lo que es fa, sinó per a que arribi més gent.
És un altre debat, si democràcia funciona o no funciona. Aquí ja parlem-ne.
Mos quedem en la paraula democratitzar, tal com ho entenem, en los seus valors.
Vale.
La democràcia buidada de valor i plenada d'històries rares que passa a nivell més gran, això és una altra història que sí que donaria per a...
Sí, de fet no ho vam tratar en aquest programa, un programa dedicat a què és això de la democràcia, ja ho han fet,
perquè
té moltes lectures.
Si Plató i aquest bloc-up se'n tornava a la cova una altra vegada.
Sí. M'esteu fent tot malament.
Molt bé, pues, és un tema que donaria per a molts programes, per a molts debats, però bueno, el temps ens agota, hem de deixar-lo aquí, però abans de fer el comiat com cal, donar-vos les darreres informacions de Xarxa Ebre sobre els propers programes. Ara us deixem en Oques Gràcies i el seu Seremos 6.
si encara hi ets és un plaer haver aguantat la vida amb tu. Ens ha ajudat al fons en tot és fosc quan ho veiem tot perdut. Avui vull ser l'ombra del núvol blanc, vull sentir que sóc aquí. No miris avall, que tremola el pols, vés-te'n cap amunt. Alça el vol, marxa lluny, i què importa si ningú entén que les mateixes pors que enceguen són finestres plenes de llum. I alço el vol, marxo lluny, i què importa si ningú entén el que es pugui dir de mi, el que pensarà la gent. Vull anar guanyant la vida sense anar perdent el temps. No hi haurà gàbies per tants ocells, i a dins l'aire no ens calen papers. No sé què diuen els teus petons, però no hi ha llei que pari la veritat que creix. No hi haurà gàbies per tants ocells, i a dins l'aire no ens calen papers. No sé què diuen els teus petons, però no hi ha llei que pari la veritat del vent. Certes em fa seguir, potser no sabent el fons em fa feliç. Digue'm qui podria saber millor que tu els cops que has vençut l'angoixa i has viscut. Per mi no cal que deixis de fer res, vull que sentis que ets aquí. Si algun dia et perds, segur que et serveix. Si ara et ve de gust, vés-te'n cap amunt. Marxa lluny.
Hem arribat al final d'aquest debat 29 de Xarxa Ebre, l'últim d'aquesta temporada. Per la nostra part, volem agrair la seva participació a Priscila Alegre i a Nete Bericat, de la part de l'equip de Xarxa Ebre, Juan Carlos Fibla i jo mateix, Vicent Prunyonosa. Com us hem comentat, la propera setmana farem l'últim programa del tema del mes, Alternatives d'Oci. Parlarem amb una persona de la Comissió de Festes de Villores. Ens contarà com ha estat tot allò de la plec dels ports i també la Sant Antonà, que comparteixen diferents pobles de la zona, que és molt, molt interessant com a festa i com a participació popular. I el proper debat, com tal, ja serà al setembre. Anunciarem data i tema per les xarxes, però ja sabeu que no us deixarem sols a l'estiu, que totes les setmanes, tots els diumenges, a les 12, tindreu Xarxa Ebre i nous programes de la sèrie Trencadís. Ens podeu seguir per l'iVox, el WordPress, Facebook, l'Instagram, sempre la referència de Xarxa Ebre tot junt. I no oblideu que us podeu comunicar amb nosaltres al 698 39 30 63, 698 39 30 63, o al correu electrònic xarxaebre@gmail.com. Us esperem. Fins la propera. Salut.
T'esperem a la propera emissió de Xarxa Ebre. Ens trobaràs al WordPress, al Gmail, Facebook, Twitter i a l'iVox. Sempre amb aquesta etiqueta, Xarxa Ebre. no oblides subscriure't. Sabràs les dates i els convidats dels propers programes. Fins aviat. Seguim fent xarxa.